Notícies Vespre. Karen Madrid.
La pacificació d'alguns carrers del sector Centre Creueta ha arrencat avui, però els veïns de la zona consideren que serà del tot insuficient. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Els veïns aspiraven a un canvi a tot el barri sense la necessitat de fer-hi grans obres. Ara, però, s'ha optat per una gran inversió en carrers concrets. Màrius Navazo, membre de la plataforma veïnal Centre Creueta, assegura que no suposarà els canvis esperats.
Al final, si em dius, millorarà la mobilitat del barri, no, millorarà una mica el carrer Rimon, punto i pelota, i quatre cosetes més. Però no, no millorarà la mobilitat del barri perquè és massa anecdòtic el que s'està fent. Per tant, encantats pel carrer Rimon, perquè serà un pas endavant, serà una mica com el que tenim al carrer Les Paus, que he comentat abans, la part que és d'urbanisme tàctic, serà el carrer Rimon en la seva part estreta, serà així.
Des de l'Ajuntament, però, defensen que no es pot pacificar tot el barri perquè s'impediria l'arribada de vehicles al centre amb l'impacte econòmic que això suposaria.
Cada cop es diagnostica esclerosi múltiple en persones més joves. El 20% dels nous casos són a menors de 20 anys.
Des de la Fundació GAEM atribueixen aquestes xifres a la millora del diagnòstic que permet detectar abans la malaltia. També s'ha registrat un avenç en els tractaments, malgrat que encara no existeix una cura definitiva.
I en esports, el Sabadell s'ha acomiadat del play-off amb la derrota d'ahir davant l'Algeciras.
Ara el principal dubte de cara a la temporada que ve és amb quants recursos comptaran els arlequinats per fer equip. Tampoc està clar si Monitis, que acaba contractant aviat, es quedarà com a tècnic.
Aquestes i altres notícies les repassarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora trobem retencions a la C58, 4 quilòmetres, al seu pas per Montcada en sentit sud. També hi ha problemes a la P7, on hi ha 2 quilòmetres de cua a Barberà, també en sentit sud. Si mirem ja a Barcelona, trànsit dens a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits.
El temps.
Ara mateix tenim 23 graus, han baixat les temperatures respecte a divendres. Avui tenim 5 graus menys que abans del cap de setmana. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bona tarda. Avui tornarem a parlar d'una jornada força càlida i és que s'espera que la temperatura més alta es registri en punts del Pla de Lleida o bé cap a l'interior de les Terres de l'Ebre i que es pugui enfilar ben bé fins als 32 o 33 graus. Però a més, en zones del voltant també s'enfilarà fins als 30 graus. Per tant, tindrem aquest ambient càlid ja protagonista durant el dia d'avui amb aquesta tendència de la setmana de que la temperatura vagi pujant. D'altra banda, també han crescut nuvolades a la zona del Pirineu i del Prepirineu. Aquestes podran descarregar algun ruixat, sobretot cap a l'extrem més nord de la Serra o bé també cap a la zona del Ripollès, però no han de ser xàfecs tan intensos com els que vam tenir ahir. I les nuvolades també arribaran i creixeran cap a la franja de Ponent, però aquestes no han de descarregar ruixats. De cara als propers dies, continuarem parlant d'un temps estable, com dèiem, amb aquest ascens de la temperatura, però a més també cal destacar que es formaran alguns intervals de núvols baixos arran de costa i que afectaran aquestes zones sobretot durant el final de les jornades o bé també durant l'inici del matí. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Estira i arronsa entre el govern municipal i els veïns del sector Centre Creueta pel procés de pacificació de la zona que s'inicia avui. L'executiu local defensa que les actuacions planificades, que s'allargaran un mes, serviran per millorar la mobilitat de la zona. Els veïns, però, asseguren que s'hauria pogut fer molt més amb els mateixos diners. L'Ajuntament intervindrà en 6 punts diferents, però els canvis més importants els patiran els carrers Vapor i Arimon. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Seguint el model que ja s'ha aplicat amb bons resultats al carrer Les Paus, també del sector Centre Creueta, es col·locaran jardineres en dos trams del carrer Vapor i Arimon per fer-los de prioritat per a vianants. Es modificarà la senyalització i, en el cas del carrer Arimon, es canviarà el sentit del tram comprès entre els carrers Illa i Creueta amb l'objectiu de reduir el trànsit de pas. Per a Màrius Navazo, veí de la zona i membre de la plataforma veïnal Centre Creueta, aquestes actuacions són un primer pas, però no suficients, i creu que es podria haver actuat en una àrea més àmplia amb el mateix pressupost previst per a l'actuació. Ho ha dit en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
A tota la pastilla de carrers de Sant Honorat, Bufí, Xercavín, Soledat, Vapor, allà comença a girar sentits de circulació, que no ho estan fent i que, per tant, si no gira sentits de circulació, tens masses cotxes que passen per allà dintre fent dreceres per anar des de saber on, tu has de canviar sentits de circulació, que és una actuació que val molt pocs diners,
començar a pintar les calçades, posar jardineres, posar bancs sobre les calçades i transforma radicalment en 4 duros tot un sector del barri. És el que nosaltres volíem.
Una alternativa que s'ha fet arribar a l'equip de govern, però que, segons Navazó, ha estat rebutjada en la seva totalitat. El tinent d'alcaldessa de Cohesió Territorial, Jesús Rodríguez, ha justificat la negativa amb el fet d'haver de garantir el trànsit de vehicles pel carrer Salut i ha explicat la raó.
Hem de garantir sempre que el motor econòmic de la ciutat, i en aquest sentit el carrer La Salut és un enllaç directe a una zona d'aparcament que ha tingut una gran inversió i que s'ha de fer servir en aquest sentit. No tindria sentit que el gran esforç que s'ha fet els anys anteriors dintre del pàrquing del passeig pues no tingués una repercussió a l'hora de que tota la gent de Sabadell pugui accedir al centre.
Per això, de moment, només s'actuarà als carrers Vapor i Arimon, mentre que també s'eliminaran places d'aparcament als carrers Sant Honorat, Soldat i Bofí per millorar la seguretat dels vianants. De la mateixa manera, també es contempla la pavimentació de la vorera a l'entrada del carrer Soledat pel carrer Vilarrubias, mentre que l'encreuament entre el carrer Salut i Doctor Cercavins s'instal·laran elements de reducció de la velocitat i s'ampliarà la vorera. Mentre durin les obres, un mes, l'estacionament, l'accés als guals i les zones de contenidors es podran veure afectades.
Continuem parlant d'espai públic perquè un altre dels punts de la ciutat on s'intervindrà, en aquest cas per dotar-lo de més verd, és el carrer Bujaruelo, a Can Uriac. L'Ajuntament té previst plantar una vintena de nous arbres, però també arranjar la vorera perquè sigui del tot accessible per als veïns de la zona.
El tinent d'alcaldessa de Cohesió Territorial, Jesús Rodríguez, ha apuntat quin és l'objectiu de l'actuació.
En aquest sentit de recuperar, primer, més arbres i més presència arbòlia en aquesta zona, que està molt, molt degradada pel pas de molts anys, i ara, pues, en aquesta actuació i en les actuacions que venim cursant des de principi d'any, els veïns han notat pues, una gran presència d'arbres plantats en aquesta zona i tindran una millora d'una reparació d'una vorera molt llarga que estava malmesa, pues, ara la deixarem pues, en una situació òptima perquè els vianants i la mobilitat de les persones puguin gaudir d'aquest espai.
Les actuacions inclouen el trasllat de la línia d'arbrat a la zona verda per guanyar amplitud a la vorera, de la qual també s'eliminaran els escocells actuals per fer-la més accessible. També es plantaran 18 arbres nous d'espècies adaptades a la zona, mentre que retiraran 8 exemplars en mal estat. Els treballs ja estan en marxa i la previsió és que s'allarguin durant 6 setmanes.
I el govern ha detallat in situ els projectes que ha dissenyat per fer més atractiu i accessible el riu Ripoll, unes iniciatives que costaran 4 milions d'euros i que es pretenen finançar a través dels fons Next Generation. El projecte més ambiciós és habilitar un nou parc al costat de Junqueras, on hi ha la Font del Canyà. L'ha descrit la cap de Planificació i Projectes de la ciutat, Rosa Martínez.
Perquè la idea és crear com un espai molt naturalitzat, però que sigui un espai de passar el dia al costat de la natura, que això no ho tenim. Si tenim el riu i tenim aquest entorn, no?, doncs tan naturalitzat, un tipus de parc més amb característiques de paisatge, naturals, tot plegat, anar a veure els ànecs, anar a veure, o sigui, aquest tipus d'espai, doncs no el tenim.
Què més hi volen fer?
Amb aquests 4 milions d'euros també s'arreglarà l'accés del riu del Molí d'en Torrella. Alhora es vol netejar la desembocadura del riu Tort amb el Ripoll, creant un nou espai d'estada en una zona de plataners que actualment és inaccessible. En paral·lel, l'executiu local vol ampliar els usos industrials que es permeten a la llera del riu perquè hi puguin desembocar noves empreses. Ho defensa Marta Ferrés.
És a dir, no s'amplien en cap cas els usos industrials, és a dir, continua sent aquest 10,5% que ha dit el Toni. El que es fa és que aquests usos industrials puguin ser compatibles amb noves activitats. És a dir, que és el que ens estem trobant ara, que aquests usos, com deia ell, són usos molt referenciats amb un tipus d'indústria de fa, doncs, ja anys, que de fet l'activitat productiva que ara mateix podria venir en el riu no estan contemplats o no estan ben definits en aquests usos. Per tant, el que volem sobretot és aclarir aquests usos per poder fer aquesta atracció.
Com a exemples d'activitats han indicat que s'acceptarien usos educatius o esportius on actualment només hi poden haver indústries.
La campanya contra el quart cinturó reclama que s'enterri el projecte de construcció d'aquesta infraestructura. Des de la plataforma insisteixen que és una via anacrònica, pensada només per l'especulació. A més, afegeixen que és totalment contrària a l'actual situació d'emergència climàtica.
Des de la campanya contra el quart cinturó recorden que la nova via tindria un impacte ambiental immens al rodal. Per això, Toni Altaió, membre de la plataforma, fa la següent reclamació al Ministeri de Transports.
Demanem al Ministeri que el tregui de la programació, que desprogrami, perquè és, evidentment, malgrat que en aquests 30 anys la campanya contra el quart cinturó no ha estat en primera línia, però sí que hem anat fent molt treball de formigueta per sota, no haguéssim aconseguit aquestes caducitats de la part ambiental dels expedients si no haguéssim continuat vius.
Tot plegat ho ha apuntat durant l'acte de commemoració dels 30 anys de la campanya, fet aquest diumenge al Bosc de Can Déu. La celebració va consistir en un vermut amb música en directe i parlaments, en el qual van assistir 150 persones.
Ràdio Sabadell. Notícies.
La flamant candidata de la Crida per Sabadell a les eleccions municipals del 2023, Nani Valero, ha deixat clar que només acceptarà formar govern amb Esquerra o l'entorn dels comuns. En una entrevista al Cafè de la Ràdio ha dit que no en vol saber res dels socialistes o de Junts. Valero defensa que el projecte de la Crida vetllarà perquè la vida a Sabadell es pugui viure d'una manera digna.
I això ho farà acompanyada d'un equip que ja s'ha escollit en una assemblea celebrada ahir a Sabadell. Valero ha detallat els noms i perfils que l'acompanyaran en la cursa fins a les eleccions de l'any vinent.
L'Oriol Rifé és una persona extraordinària que a més ens aporta molta vida i molta novetat. L'Alan del Sud, vinculat a l'Obrera, una persona extraordinària. El Carles Torres és sindicalista, és una persona amb una força immensa. I la Mireia. La Mireia és una persona que és mestra, que està vinculada també a l'Autònoma, és del centre i ens aporta una frescor i una il·lusió impressionants. I tenim el Pau Avellaneda, que és el gran urbanista i de la mobilitat de la ciutat.
Valero ha criticat les polítiques de l'actual equip de govern, del qual lamenta que planifiqui la mobilitat de la ciutat a partir dels fons Next Generation i ha rebutjat projectes que defensen l'actual executiu com el Surf City o el Quart Cinturó.
Nosaltres defensarem una connexió ferroviària amb Castellar que permeti reduir gran part del trànsit rodat. A partir d'aquí, les propostes que millor es puguin complementar seran les que nosaltres defensarem, però d'entrada no serà la de posar més asfalt en un rodal que ja de per si és fràgil i que hem vist que és necessari per garantir la vida de les persones.
Valero va ser la número 2 a les eleccions de 2019 amb Matías Serracant com a alcaldable. Des de la marxa de l'exalcalde de la política municipal, s'ha encarregat de ser la portaveu del grup.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
El diagnòstic de l'esclerosi múltiple s'ha disparat en joves. Segons dades de la Fundació GAEM, un 20% dels 18.000 nous casos anuals de la malaltia són menors de 20 anys, una dada que des de l'entitat atribueixen a la millora del diagnòstic, que abans trigava una mitjana de 5 anys en fer-se efectiu enfront als 12 mesos actuals.
La directora de la Fundació GAEM, Cristina Espallargas, insisteix que s'han fet molts passos endavant en l'abordatge i el tractament de l'esclerosi múltiple. Són declaracions al programa Al Matí.
Es diagnostica molt abans perquè ha millorat molt el diagnòstic i això permet intervenir abans també, i després hi ha tractaments que van millorant, tenen menys efectes secundaris i milloren en general la qualitat de vida. Hi ha persones que poden portar una vida bastant normal, tot i que tenen símptomes, però desenvolupar una vida bastant normal, treballar, tenir una família, etc. Això es va aconseguint cada cop més, no? El que passa és que falta molta investigació i falta una cura definitiva, no?
Tot i que l'esclerosi múltiple no té cura, els hàbits saludables i una activitat física regular poden atenuar alguns dels símptomes de la malaltia. Anna Torrado, una de les afectades per la malaltia des de fa 20 anys, admet que ha hagut d'ajustar la seva vida des del diagnòstic.
Todas aquellas intolerancias alimenticias que tú tienes que provocan procesos inflamatorios van en contra. Entonces, una alimentación correcta, lograr un equilibrio del sueño quizás es lo más difícil, aunque parezca lo más fácil, pero realmente porque siempre hay algo que te perturba para no dormir bien. Entonces, conseguir dormir bien ayuda muchísimo porque regulas mucho mejor el tema de la fatiga y el tema del dolor. Tienes más fuerza para poder llevar un control sobre él. Y después, antiestrés. O sea, el estrés es hiperperjudicial.
Tot plegat ho hem sabut coincidint amb el Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple, que aquest any s'ha centrat en la sensibilització de l'entorn laboral i social dels afectats.
I no deixem la salut perquè l'epidèmia de verola del mico està sota control. Així ho considera el cap del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí, Manel Cervantes, quan només hi ha 9 casos detectats a Catalunya, amb l'origen clarament identificat.
Tenint en compte aquestes xifres i el tipus de transmissió de la malaltia, Cervantes considera molt poc probable que el virus deixi més afectats al territori. En aquest sentit, ha apuntat en declaracions al Cafè de la Ràdio que no es pot ni comparar amb el coronavirus.
Diria que és molt difícil, Això és una malaltia que no es transmet fàcilment per l'aire. No és impossible, però has de tenir també un contacte molt estret i continuat, i per tant no és previsible que això doni lloc a una malaltia molt disseminada. Però també és cert que el contacte frec a frec tampoc és tan rar, vull dir que les relacions sexuals són una cosa que tenen risc de moltes altres malalties, com sabem, i esperem que això s'aturi fonamentalment per l'autoresponsabilitat de la gent.
Cervantes també considera més fàcil evitar el contagi en el cas de la verola del mico que en el del coronavirus.
Forma d'evitar-ho, detectar qualsevol lesió sospitosa, anar al centre de salut o al metge de primària o al metge de l'hospital i allà detectar-ho clarament perquè aquesta persona vagi amb cura les següents dues setmanes perquè no contagi. I aquesta és la manera com esperem que es pugui aturar. No sembla necessari vacunacions massives ni cap altra mida especial d'aïllament, perquè la realitat és que pel carrer el risc de que agafem aquesta malaltia en qualsevol lloc, esports públics, teatres, hospitals, és pràcticament zero.
Cervantes insisteix que el comportament de la malaltia està sent benigna, mentre que la verola original tenia una mortalitat d'entre el 20 i el 30%.
La ciutadania s'ha volcat en la cinquena edició de la cursa Sabadell Corre pels Nens en el seu retorn des de l'esclat de la pandèmia. 3.200 corredors han participat en aquesta iniciativa solidària amb sortida i arribada al taulí per ajudar la seva unitat de cures paliatives pediàtriques.
A part dels corredors, també n'han format part 150 voluntaris que han fet possible l'organització de la cursa i de les activitats impulsades als jardins del taulí. L'impulsor de la mateixa, Toni Valverde, es mostra satisfet de la resposta del públic malgrat les dificultats.
Un any complicat, no? Bueno, tothom té, ja sabem, per tot el que ha passat, la pandèmia i tot, ha sigut un any complicat, no? Vam començar el gener sense saber segur si podríem fer la cursa, però bueno, teníem moltíssima il·lusió, havia necessitat a l'hospital, nosaltres teníem tota la il·lusió de cada any i res, vam posar en marxa. Les coses que no van acompanyar les vam solventar amb d'altres i, bueno, i avui doncs, hem pogut aconseguir tot el que veureu durant el matí.
En els pròxims dies, els organitzadors esperen fer números i calcular quants dels diners recaptats a la cursa es podran aportar a la unitat de cures paliatives pediàtriques del taulí.
Avui també és notícia.
Dos veïns de Sabadell moren en un accident de cotxe a la Nacional 420 a Pradell, de la Teixeta.
Es tracta de dos homes de 23 i 29 anys. Una altra persona ha resultat ferida greu i ha estat traslladada pel SEM a l'Hospital de Sant Joan de Reus i posteriorment derivada a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Els Mossos d'Esquadra continuen investigant les causes del sinistre, però els bombers han suspès ja la recerca d'algun altre possible ocupant.
En producció, un vídeo contra el projecte Surf City.
S'han gravat els plans aquest cap de setmana per fer un viral que s'assumia la campanya que impulsa la plataforma en defensa del riu Ripoll. Ho ha organitzat Mercatroc. N'és membre Ariadna Alvareda, qui assegura que encara que hi ha qui no sap que aquest projecte és real.
Veiem molt de dir, bueno, baixem un dia al riu i fem una petita acció de dir, passant-nos-ho bé mentre ens queixem, perquè ja està bé queixar-se, però tampoc es fa falta estar tot el dia amargat queixant-nos de coses. Podem fer-ho queixant-nos divertidament. A més, volíem anar a un públic que no s'enterés, que no sapigués dir, ostres, hi ha gent que encara no ho sap, això. I, de fet, ens hem donat compte que ara amb això de fer la difusió aquesta sí que hi ha molta gent que deia, ostres, però en sèrio que es vol fer?
De fet, en el vídeo hi col·laboren la productora Filigrana, que impulsa el calendari Punta Rebels, i la banda de Surfing Rovers, que farà la cançó del videoclip.
La sardana La Mola de Matadepera, de Jordi León, premiada com a sardana de l'any.
En l'acte organitzat per la Confederació Sardanista de Catalunya, el compositor ballesà va ser reconegut pel públic pel seu treball. En declaracions de Ràdio Sabadell explicava així la seva peça.
Comença així com una cançó de muntanya, oi? Un dia d'excursió a La Mola, eh? una cançó de muntanya, van pujar a La Mola, dinen, després a la tarda baixa em ballen una sardana per acabar, eh? I al final, quan s'ho miren des de baix, hi ha unes notes agudes de la tenora i el tible que signifiquen doncs, l'alçada de la muntanya de La Mola vista des de baix, des del pla.
La gala es va celebrar dissabte a la Faràndula en un acte que havia d'haver-se celebrat ara fa dos anys.
Arriba a la ciutat la gran pantalla. Es tracta de la Mostra Internacional de Cinema de les Persones Grans de Sabadell, que es farà al Cinema Imperial del 10 al 12 de juny. Les entrades són gratuïtes i es poden recollir les tardes de dimecres, dia 1, i dijous, dia 2, al mateix cinema.
S'hi projectarà El Inconveniente, de Bernabé Rico, una comèdia sobre el diàleg intergeneracional. També La Generació Silenciosa, el documental de Ferran Navarro de gent gran LGTBI, i Jericó, El Infinito Vuelo de los Días, de Catalina Mesa, que mostra l'envelliment a un poble de Colòmbia. La regidora de Cicles de Vida, Sònia Sada, diu que l'objectiu és visibilitzar les persones grans.
Entenem que la visibilització de les persones grans dins de la nostra societat va més enllà de la gran ajuda que aporten, sinó que també estan en espais com el cinematogràfic. I el que volem és generar aquestes inquietuds en la nostra pròpia gent gran per veure que les capacitats, que moltes vegades són poc valorades.
Les entitats de la ciutat col·laboren en la difusió de la cita. A més dels llargmetratges, s'oferiran curts i xerrades. També s'han fet vídeos participatius. En les futures edicions no es descarta anar rotant la instal·lació que aculli la mostra.
La primera mostra internacional de cinema la volíem arrencar en un marc que quedés a la retina, no? I que animés a participar a la gent. Sí que ens agradarà en properes edicions anar movent aquest festival perquè també estigui molt més proper dintre de les sales que hi hagin per poder fer projecció amb bona qualitat tant de vídeo com d'àudio. Imperial ha estat una aposta per això, per arrencar aquesta primera mostra amb totes les qualitats, ja que es tracta d'un cinema molt actiu a la ciutat.
L'Ajuntament de Sabadell organitza el certamen conjuntament amb l'associació cultural El Parlante. També hi han col·laborat la Generalitat de Catalunya i l'Institut Català de les Empreses Culturals. La inauguració tindrà lloc el divendres 10 a 6:15 de la tarda.
Tribuna Preferent.
Aquest dilluns, especial Tribuna Preferent des de la Nova Creu Alta. A partir de 8:15 del vespre i fins les 9 de la nit, una hora i mitja de programa amb entrevistes, tertúlia, sortejos i moltes sorpreses més.
El Tribuna Preferent s'escolta i també es veu a través del canal de Twitch de Ràdio Sabadell.
Us hi esperem. Esteu tots convidats.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Esports.
El Sabadell ha acabat la temporada de forma prematura i ara s'obren un bon grapat de carpetes. Comença la Lliga dels Despatxos, el Club Arlequinat, però abans s'ha de conèixer amb quins recursos es comptarà. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Tot queda supeditat al pressupost per la temporada que ve i els diners que posin sobre la taula els inversors. Però si una cosa està clara és que serà molt més reduït que enguany, com ha reconegut el conseller del club, Àxel Torres. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Quan vens a segona divisió tens una sèrie de pagaments d'ajuda al descens, que es diu, és a dir, perquè tota la planificació que has fet estant a segona, quan xoca amb la realitat de la nova categoria, no et provoqui un daltabaix, això no ho tindrem aquest any i per força el pressupost ha de ser més baix que el que teníem aquesta temporada, no?
I quan es decideixi caldrà començar a mirar ràpidament en moltes parcel·les, la direcció esportiva, ara mateix sense propietari, o la banqueta, per exemple, ja que Pedro Munitis acaba contracte. Quan se sabrà és la pregunta, ara mateix, sense resposta.
És molt d'hora per dir-ho perquè s'ha de acabar de definir el pressupost que tindrem i en funció d'això la planificació esportiva serà una o serà una altra, no? És una qüestió que òbviament correspon al grup inversor, que correspon a la gent que porta l'apartat econòmic de la Junta i a partir d'allà farem el millor equip possible per lluitar pels objectius.
I una altra cosa certa és que Munitis no té cap proposta sobre la taula, com va desvelar ell mateix en roda de premsa, i el Cántabra alhora no ha decidit res.
Lo único que quiero es descansar, estoy totalmente agotado, fundido, y creo que en estos momentos, lo primero, que no hay ninguna decisión que tomar porque no hay nada planteado. O sea, que hablar de algo que no existe, lo mismo que del playoff. No estábamos en playoff, no hablamos de playoff. No hay nada, no hay una propuesta, no hay nada de qué vamos a hablar.
I passa el mateix amb la plantilla. 7 jugadors arlequinats tenen contracte per la temporada que ve. Quique Royo, Guillem Molina, César Morgado, Diego Caballo, Sergi Altimira, Ramon Folk i Jacobo González. No vol dir, però, que tots ells hagin de continuar, ni que els que no tenen contracte hagin de marxar i se'ls pugui renovar. D'aquí uns minuts, a partir de 7:45, especial Tribuna Preferent des de la Nova Creu Alta per tractar sobre aquestes qüestions. Entre els convidats de luxe, el director general Bruno Batlle i el secretari tècnic Miguel de Ita.
I tot després que el Sabadell passés de ser quart abans d'arrencar l'última jornada, acabar vuitè amb la derrota per 0-1 contra l'Algeciras. Els de Pedro Munitis no van fer la feina i tots els rivals directes sí que van guanyar.
El premi del play-off ha acabat sent pel Nàstic i el Linares. Decepció era la paraula més repetida i també la va pronunciar el mateix Munitis.
Después de todo lo que hemos hecho, al final lo tienes tan cerca que es imposible no sentirte decepcionado contigo mismo. Y si hubiéramos entrado en play-off, si no hubiera ascendido, me hubiera sentido igual de decepcionado. O sea que al final, bueno, va un poco en mis genes, ese gen competitivo, de insatisfacción a lo mejor permanente, de autocrítica, de querer ser mejor cada día. Y bueno, te hace crecer y te hace sufrir. Y en este caso, bueno, pues cuando no llegas, pues sufres.
Més de 10.500 espectadors van assistir a la Nova Creu Alta en una entrada rècord en els temps més recents.
L'Oar Gràcia ha quedat emparellat amb el filial del Granollers en els quarts de final de la Copa Catalana Masculina d'handbol. Les eliminatòries són a partit únic i la competició resoldrà la setmana que ve amb el format de final a 4.
Hi ha dos bitllets en joc per la Supercopa de Catalunya, trofeu en el qual hi participen els primers equips del Barcelona i del Granollers. Abans, però, els vertiblancs hauran de superar el filial granollerí en aquesta eliminatòria de quarts i, a més, ho hauran de fer a domicili. El partit se celebrarà aquest cap de setmana.
I tot després que l'Oar es quedés amb la mel als llavis de poder ascendir a divisió d'honor plata. Els graciencs van guanyar els dos primers partits de les fases, però no van poder amb el tercer.
L'equip de Cesc Borrell va remuntar els duels contra l'anfitrió, la Rata Eibar, i davant del Santonya Càntabra, un fet que li permetia dependre de si mateix a la darrera jornada. Però en l'enfrontament que decidia qui ascendia a plata, l'ICASA madrileny, superior des del principi, es va endur el triomf per 35-39. El tècnic de l'Oar, en tot cas, es queda amb tota l'experiència viscuda.
Nosaltres veníem sense experiència, sense saber a què ens hi trobaríem. Comentàvem a la prèvia tot que el nerviosisme no era tant pel partit, sinó el nerviosisme de com aniria tot, no? Com serien els desplaçaments, com seria el pavelló. I a la que ens hi hem trobat, ostres, ens ha encantat. No? Vull dir, al final, jo crec que hi ha hagut un ambient d'handbol professional en aquestes fases, que nosaltres no estem acostumats, però sí que ho desitgem, i això fa que ara cada any hi vulguis treballar per tornar-hi a estar.
La temporada que ve, per tant, el Gràcia repetirà primera nacional. Això sí, l'objectiu al principi del present curs no era l'ascens. Borrell té clar que l'any que ve sí que ha d'estar sobre la taula.
Intentar lluitar per aquesta plata, que no la desitjàvem, no la volíem a principi de temporada, però, ostres, l'hem anat tastant i ens han ficat la mel als llavis i al final ens han tret el caramel, no? Vull dir que sí, que tornem amb una energia brutal, de ganes i de motivació per ja començar quasi la temporada que ve.
I una altra incògnita és saber fins a quin punt l'Oar podrà retenir els jugadors de l'actual plantilla després del gran rendiment ofert enguany. Borrell, però, espera que el gruix del grup es pugui mantenir.
I en ciclisme, el Giro d'Itàlia ha finalitzat aquest cap de setmana, però David de la Cruz no va poder acabar la cursa.
El sabadellenc va posar peu a terra durant el transcurs de la penúltima etapa pels problemes al·lèrgics que ha anat patint durant tots aquests dies i que li han impedit tenir les millors cames. Ara queda per conèixer el seu calendari més pròxim, ja que només està confirmada la seva presència a la Vuelta a Espanya, que se celebrarà a partir de l'agost. Pel que fa al Giro, la victòria final se la va endur Jay Hindley.
Mig minut per 8:15. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dilluns 30 de maig. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web radiosabadell.fm. Nosaltres tornem a més notícies al 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio, però no marxeu perquè arriba el Tribuna Preferent avui des de la nova Creu Alta. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Escolta'ns online, en directe a punt, radiosabadell.fm.